Des que et menges l'esmorzar fins a l'hora del dinar, et fem companyia al matí a Ràdio Sabadell.
Avui és l'últim dia de l'any i aquesta efemèride es pot celebrar de moltes, moltíssimes maneres. Cada cop més grups d'amics i de familiars aprofiten la nit de Cap d'Any per quedar i jugar unes partides de jocs de taula o de rol, una opció divertida, entretinguda i que permet esquivar les festes massives i també els preus inflats. Tant si sou doncs amants dels jocs com si en teniu ganes d'estrenar-vos en aquesta afició per Cap d'Any, avui tenim un convidat a l'estudi que ens recomanarà uns quants. Es tracta d'en Ricard de Benito, que és un dels responsables de la botiga Snafu, situada al carrer Alemanya de Sabadell. Bon dia.
Bon dia, Raquel, i a tots els vostres veïns.
Digue'ns primer de tot, a quin número, on us trobem del carrer Alemanya?
Nosaltres estem al carrer 103.
Uh-huh. Fa poquet, també, no?
Fa vora un any, més o menys, que hem obert la botiga. La botiga, a part de tenir el servei de botiga, també tenim un club on les persones doncs, poden compartir aficions, conèixer jocs nous i rebre consell de les persones que els juguen.
Com ha canviat també doncs, el perfil no? de jugadors?
Anem a veure, esclar, per entendre com ha canviat el perfil dels jugadors hem de tirar molt enrere en el temps. En aquest país, doncs, els jocs que es jugaven abans, i et parlo de fa 30-40 anys, doncs, teníem els típics, el Parxís, l'Oca, després va començar a sortir coses com l'Imperi Cobra d'editorials ja una mica més específiques, però eren jocs força fàcils, sense massa estratègia i sense massa complexitat. Al llarg del temps han anat apareixent jocs més de fantasia i de temàtiques més centrades a vegades en pel·lícules o en llibres i més complexes. Llavors, una mica la varietat del joc ha canviat molt, la complexitat, i per tant el públic al que va dirigit.
Uh-huh. Doncs nosaltres també et volíem demanar, abans de començar a desgranar alguns títols, què és el que hem de tenir en compte per triar un joc de taula o de rol per aquesta nit?
Anem a veure, jo el que personalment crec que s'ha de tenir en compte, primer de tot, és el tipus de joc que t'agrada. Val? És a dir, hi ha molts tipus de jocs, també t'ha d'agradar la temàtica del joc i també has de tenir temps per jugar-lo i persones amb qui jugar-los. Sobre el tipus de joc que hi ha, tenim joc que és competitiu, val? I joc que és col·laboratiu. I també tenim uns tipus de jocs que fan una mescla de les dues coses. Jocs que, en els que els jugadors tenen un objectiu que és comú, però a vegades competeixen entre ells per objectius particulars. Per llavors, una miqueta has de conèixer tu mateix per saber quina mena de perfil de jugador ets i també saber on te vols ficar.
Uh-huh. I suposo també tenir en compte el mateix el nivell no, dels jugadors.
Això, esclar, sí. Evidentment, a veure, a mesura que portes molt de temps jugant doncs, i depèn de quins jocs juguis, ets un expert en la matèria. Per tant, t'has de rodejar doncs, de persones que també entenguin el joc que estan jugant, si ets un joc complex i que tinguin un nivell similar al teu. Això en casos de jocs competitius i de jocs col·laboratius en el que el tema pot ser francament complicat.
Uh-huh. Comencem amb les recomanacions. Un dels jocs que avui ens vols recomanar és un clàssic, el Catan. Què té aquest joc que agrada tant, no?
Anem a veure. El Catan és un joc que és competitiu, és un joc que es juga bé amb 4 persones, d'acord? Tot i que es poden jugar en 3. I la gràcia del joc és que és un joc molt fàcil d'aprendre. Les partides són relativament curtes i per partida curta estic parlant de partides d'una hora, potser com a molt, val? I la temàtica dels jocs és molt senzilla. Tu representa que ets un colonitzador d'una illa, val? Has d'aconseguir uns recursos, els has de negociar amb la resta de jugadors i has d'aconseguir expandir doncs, una sèrie de ciutats i aconseguir uns punts de victòria. I doncs aquí hi ha una part de competició molt important, però també de col·laboració en el sentit de que si no intercanvies recursos, tu no avançaràs. Val? I al final, la gràcia d'aquest tipus de jocs, val? I en especial el Catan, és un joc que tu no et quedes mai fora de la partida. És a dir, fins que no acaba la partida, tu estàs jugant. Val? Uh-huh. Això era una de les problemàtiques que hi havia en certs jocs abans d'aquesta mena de tipologia de jocs, en el que al final el jugador es quedava fora, perdia, els altres continuaven jugant i s'estava dues hores mirant el que feien els altres. Llavors, amb aquest tipus de jocs, la idea és que tothom jugui fins al final.
Uh-huh. Si no hem jugat mai aquest tipus de joc, encara hi som a temps? Què és el que hem de tenir en compte per jugar-hi?
Home, aquest joc és un joc que porta potser uns 30 anys en el mercat. Val? Se n'han fet moltes expansions i jo lògicament recomano el més bàsic. Avui en dia l'avantatge que tenim és que a internet podem trobar tutorials o escrits o fins i tot a través de videoblogs gent que juga i que hi ensenya a jugar. Si et fa una mica de mandra llegir les regles, que són molt senzilles, el que jo recomano és simplement mirar alguna partida online o mirar alguna persona que t'expliqui com se juga, o fins i tot, si coneixes algú que hi jugui, doncs demanar-li que te l'expliqui i fer un parell de partides. Jo el recomano molt.
Un altre joc molt curiós que ens vols recomanar és el Dixit, un joc que fomenta, podríem dir, la imaginació. Quin és el punt fort d'aquest joc i també quina és la dinàmica?
Val, aquest joc també ens estem trobant davant d'un joc que és competitiu. La gràcia d'aquest joc és que és un joc que és de cartes, val? I la idea és que tu tens una sèrie de cartes amb una sèrie de dibuixos. Val? Els dibuixos poden ser personatges, objectes, accions. La idea és que tu has d'aconseguir, mitjançant una frase o una explicació, descriure una de les cartes que jugaràs. D'acord? Si aquesta carta a totes les persones l'han aconseguit endevinar, tu perds. Uh-huh. Val? I al contrari, si ningú aconsegueix endevinar la carta que tu estàs intentant explicar, també perds. La gràcia del joc quina és? És intentar definir el que hi ha dibuixat a la carta, val? De manera que no tothom l'encerti i no tothom perdi tampoc, val? I de manera que tu vas aconseguint punts jugant una miqueta amb l'ambigüitat. Per això hi ha aquesta part d'imaginació i d'indefinició, doncs, que fa que siguin partides relativament ràpides, que t'ho passes molt bé i que realment tampoc no cal ser un gran mestre dels jocs per poder-hi jugar.
I quan veus les cartes del Dixit i veus els dibuixos, hi haurà, suposo, que gent que pensarà això és cosa de nens, no? Però no és així, ni molt menys.
No és així, ni molt menys. Esclar, aquest tipus de jocs té diverses expansions i les cartes és un dels punts forts. És a dir, l'art gràfic que hi ha en aquestes cartes és molt bonic, a vegades és molt senzill també, però ajuda molt a la imaginació. Llavors, és la gràcia d'aquest joc, és la part bonica també és aquestes expansions que cada vegada són d'autors diferents, d'artistes diferents i que són temàtiques també, vull dir que no, tot i que a vegades semblin cartes i dibuixos per nens, és tot el contrari. Jo crec que és un joc d'adults que és un joc que pots treure una nit de cap d'any tranquil·lament o en moments en què estiguis mig avorrit, no? I que diguis anem a fer algun joc així rapidet i que t'ho pots passar francament bé.
Doncs també aquest joc hi pots jugar desenes i desenes de vegades, no? I que els resultats em sembla que són molt diferents.
Sí, esclar, els resultats són molt diferents perquè lògicament és un joc en el que intervé l'atzar perquè no saps el que et tocarà com a cartes. Uh-huh. I per tant, doncs, també aquí les habilitats que tinguis, doncs, escrivint el que vols escriure i hi ha una mica d'estratègia de què és el que vols aconseguir la resta de jugadors.
Suposo que així acabes coneixent millor o una mica millor les persones amb les que jugues?
Anem a veure. Sí, en aquest tipus de joc sí, però sobretot, i si parlem de jocs de rol, és on realment les persones doncs les pots conèixer millor. Quan parlem de jocs de rol, doncs ja explicarem una mica de què van i com pots conèixer bé les persones. Però bueno, uh-huh. Sí, a veure, un tema important del joc, això ja ara parlem en general, és que aporta molts valors, no? I un dels valors que aporta és la part d'aquesta social, val? I també aquesta part de que per jugar doncs has de saber perdre, no? I per tant, doncs t'ensenya certes habilitats socials en aquest sentit, no? De compartir, té aquesta part de passar-t'ho bé, de poder fer estratègies, saber perdre i aquestes coses, jo crec que són força interessants en el món del joc.
Uh-huh. Explica'ns també un altre joc que és molt conegut, no? El Ticket to Ride, que podríem definir-ho com aventurers al tren. En què consisteix?
Mira, el Ticket to Ride és d'una categoria de jocs que consisteix bàsicament en el que es diu joc d'agafar carta. Val? És un tipus de joc en el que es desplega un mapa d'un continent, pot ser Europa, Estats Units, Àfrica, el que vulguem, i el joc consisteix en que els jugadors han de construir una línia ferroviària. Val? En algunes expansions, a part de les línies ferroviàries, hi ha una part que és navegable i per tant construeixes flotes de vaixells i has d'aconseguir fer trajectòries. Val? És a dir, unir una ciutat d'origen en una ciutat de destí. La ciutat d'origen i la ciutat de destí se t'assignen per atzar, és a dir, agafes d'una baralla de cartes un seguit de destinacions i les has d'aconseguir realitzar. Llavors, a mesura que vas jugant, vas agafant cartes, algunes cartes estan a la vista, són cartes de trens, val? Algunes no, has de fer una sèrie de combinacions per aconseguir anar generant les rutes. A mesura que vas fent les rutes, vas guanyant punts. Val? La gràcia del joc quina és? Que hi ha rutes que pot ser que les que bloquegin el pas dels jugadors que estan competint amb tu. Per tant, hi ha aquest joc d'estratègia de dir, bueno, jo executo aquesta ruta d'aquí o me l'espero més tard perquè si no estic dient per on vaig, no? I llavors hi ha aquesta part competitiva, no? I una certa part de pressió perquè a mesura que va avançant el joc cada vegada s'omple més el mapa i és més difícil aconseguir fer coses.
Explica'ns també, no? Perquè en webs de ressenyes de jocs de taula el qualifiquen com un joc perfecte per iniciar doncs, a persones que mai han jugat a jocs de taula. Per què? Perquè és per tots els públics.
A veure, és un joc, primer, que és per tots els públics. Es pot jugar en família, amb nens petits. És un joc que, a diferència d'altres, escala bastant bé a nivell de jugadors. O sigui, a diferència del Catan, que és un joc, per exemple, que és també és fàcil d'iniciar-s'hi, però es juga molt bé amb 4 jugadors, amb el Ticket to Ride, doncs, escolta'm, pots jugar amb 3 jugadors, 4 o 5, i el joc funciona perfectament. Val? Uh-huh. I és un joc que les regles són molt fàcils d'explicar, és molt divertit, hi ha una part d'atzar, hi ha una part competitiva i bueno, doncs és un joc superfàcil.
Uh-huh. Explica'ns un joc curiós per la seva temàtica, no? Que és en Sushi Go, que com el seu nom indica té molt a veure amb aquesta vessant gastronòmica.
El Sushi Go és també un joc d'aquesta categoria d'agafar cartes. Val? Uh-huh. És un joc força curiós perquè l'objectiu és fer una sèrie de menús de sushi i llavors com funciona aquest joc? Cada jugador rep una sèrie de cartes. Val? I el que fa és, es queda una carta que és la que executa i juga, que li dona una sèrie de punts i una sèrie d'avantatges, i amb les cartes que no ha executat se les passa a la persona que té a la seva dreta. Val? Esclar, a partir de que tu has passat la baralla de cartes a la persona que hi ha a la teva dreta, tu ja saps quines cartes estan en joc. I a part tu reps les cartes del jugador que tens a l'esquerra. A partir d'aquí, val? Sapiguent l'objectiu que tu tens en la teva partida, doncs has d'anar definint una estratègia. Val? I llavors és un joc també que és molt fàcil de jugar, és molt divertit, cada partida és diferent i no cal tampoc ser un gran expert en els jocs per poder iniciar.
Uh-huh. Explica'ns, perquè les partides són curtes, de màxim 15 minutets, i la velocitat també, doncs, i l'astúcia suposo que són part de les claus. És un joc per anar empalmant també diferents partides, no?, durant la nit.
Sí, esclar, és el típic joc que, esclar, bueno, doncs tu jugues 15 minutets, l'has acabat, vols tornar a jugar, a lo millor se t'acord et ve el cap fer una estratègia diferent amb cartes diferents, cada vegada rebràs un joc de cartes que són totalment diferents de les altres, per tant és molt rejugable. Val? El tema de que sigui molt ràpid vol dir que en una nit, doncs escolta'm, potser no guanyaràs totes les partides ni molt menys, no? Però alguna vegada guanyaràs i t'ho passaràs bé, que és del que es tracta.
Que és el que es tracta, exacte, i també ens recomaneu Dune, un joc que doncs aquest any s'acaba de reeditar després de 40 anys des de la primera edició. Cal ser un fan de la novel·la per
Correcte,
poder
Raquel.
Jugar-hi?
Tenim sobre la taula un joc que és un joc de culte, val? I és un joc dels millors jocs que parlarem aquesta nit, val? És un joc que és una passada, perquè està basat, primer de tot, en les novel·les de Frank Herbert, de Dune, que és el nom que porta el joc. Jo et diria que, davant la pregunta de s'ha de ser un expert en Dune, s'ha de llegir les novel·les, jo personalment ho recomano, perquè és un joc molt immersiu, val? I que, esclar, el jugar aquest joc sense conèixer l'univers de Dune, sense haver llegit la novel·la o com a mínim haver vist la pel·lícula, que també es va fer en el seu moment, doncs no perd una mica la gràcia. Val? És un joc que també té un requeriment molt important en quant a números de jugadors. És un joc que funciona molt bé amb 6 jugadors, amb 5 mig funciona, i per tant té uns requeriments importants. És un joc una mica complexa, on hi ha molta estratègia i on lògicament per disfrutar-lo plenament doncs has de conèixer la novel·la. Per tant, jo aquí sí que recomano doncs, haver-lo llegit, ser una mica fan no, però com a mínim t'ha d'agradar aquest tipus de novel·la.
Doncs vinga, de la ciència-ficció anem ara a un joc clarament de fantasia, concretament d'espasa i bruixeria, Smallworld. Com s'hi juga?
Correcte, vale. Aquest és un joc, anem a veure, per fer un símil molt llunyà, és una mena de risc, com si diguéssim, on l'objectiu és conquerir una sèrie de regions d'un continent, val? O d'una zona geogràfica. La gràcia quina és? Que aquesta zona és molt petita i, per tant, ràpidament entrarem en contacte amb les faccions oposades. És un joc que és molt competitiu, val? Cada jugador porta una raça que té una sèrie d'habilitats i una sèrie de característiques específiques, per tant, a partir de la raça que tu selecciones o t'ha tocat has de definir la teva estratègia, val? I és un joc on quan tu llances una intervenció, una conquesta i la mantens en el temps, no la pots expandir massa perquè per la pròpia mecànica del joc t'obliga a introduir una nova raça. Tu vas introduint races i les que havies tingut abans entren en declivi, desapareixen del joc. Per tant, tu vas fent punts a mesura que vas conquerint doncs, regions que els hi agafes de l'enemic, l'enemic t'acabarà conquerint a tu, per tant, és un joc relativament ràpid, també, vull dir que en una hora el tens jugat. És molt interessant i també és aquesta temàtica d'espàs i bruixeria que agrada a molta gent.
Després també quan mirem les instruccions del joc ens posa tres franges d'edat, no? De 8 a 10 anys, de 10 a 14 i de 14 doncs, a 18. Què vol dir això? No sé si podem barrejar també persones de diferents edats.
En aquest joc sí que es poden barrejar persones de diferents edats. A veure, el tema de les edats és perquè hi ha normes que són més avançades, normes més simplificades, val? I perquè doncs, hi ha races que s'incorporen o que es treuen perquè doncs, la temàtica doncs, potser no és més adient pels nens. No? Però jo, francament, penso que és un joc molt familiar i que avui en dia, doncs, escolta'm, si no vols jugar-lo al 100% amb tota la complicació que pugui implicar, que no és gens complicat, doncs ho pots jugar amb nens petits.
Explica'ns també, perquè anem de la fantasia ara al terror, perquè també ens recomaneu el joc de cartes Call of Cthulhu, no sé com es diu.
Call of Cthulhu.
Inspirat doncs amb Lovecraft.
En les obres del gran mestre Lovecraft, val? És l'autor de Providence, que va generar tot un recull de relats de terror gòtic, i del qual van sorgir fa molts anys una sèrie de jocs de rol. El joc de rol típic és la Crida de Cthulhu, val? I després del joc de rol van sortir els corresponents jocs de taula i ara tenim jocs de cartes. És una temàtica de terror, una mica amb monstres, una mica de psicologia, llavors aquest tipus de jocs, en particular Call of Cthulhu, el joc de cartes, és un joc que a diferència de les altres, la gràcia que té és que els pots jugar en solitari. Val? Hi ha una sèrie d'aventures predefinides, tu et fas una baralla de cartes amb una sèrie de personatges i una sèrie d'objectes i se t'enfronta a una situació doncs, de pel·lícula de terror, però en aquest cas totalment seria relat de terror ambientat i centrat en el món fantàstic d'aquest autor. Val? I on tu vas jugant les cartes, les accions, es va desplegant un escenari que cada vegada és diferent. Val? En aquest cas és un joc que no és molt rejugable. A diferència de les altres, quan parlo de que no és rejugable és que quan has jugat un escenari, doncs, si el tornes a jugar passarà sempre el mateix. Val? I per tant ja s'ha desvelat el secret i no té cap gràcia. Aquest joc és un joc que hi ha moltes expansions i la gràcia és que tu vas ampliant les expansions, comprant més cartes i, però lògicament t'ha d'agradar molt aquesta temàtica i aquest autor en particular.
Tenir coneixement de l'obra de Lovecraft també doncs, ens pot ajudar a guanyar la partida? No té res a veure.
No té res a veure. És un tema d'immersió en el joc. En aquest cas d'aquí, doncs, tu podries jugar-lo perfectament, però escolta'm, te diria que per invertir diners en un joc d'aquesta temàtica, si tu no coneixes l'obra d'aquest autor, no té molt de sentit, val? Perquè crec que hi ha uns jocs millors de cartes que no pas el Call of Cthulhu.
Doncs per la nit de Cap d'Any també ens recomaneu jocs de rol. Comencem per un que també veu de Lovecraft, el
Trail of Cthulhu. Trail of Cthulhu, anem a veure. Quan parlem de rol i de Lovecraft, el joc que ve més a la ment és Call of Cthulhu, vale? Que és un joc de l'editorial Chaosium, vale? Que es va sortir cap als anys, a finals dels anys 70, a principis de 80, però hi ha un altre editorial que recentment ha tret un sistema de joc molt interessant i que ha tret un joc que es diu Trail of Cthulhu, basat també en les obres d'aquest autor, que com que és un joc d'investigació, val? Que lògicament de rol, però d'investigació, la problemàtica que tenen els jocs de rol d'investigació és que si s'ha definit l'escenari i els jugadors no tenen una idea de per on tirar la partida, doncs el joc pot descarrilar totalment i tothom acaba avorrit i frustrat. Val? Llavors, aquest sistema de joc implementa una mecànica que permet que l'aventura sempre vagi avançant i que tothom s'ho passi molt bé. Quan parlem de jocs de rol, aquí estem parlant de jocs molt especialitzats, Val que ficar-te en un joc de rol implica que hi ha d'haver una persona que és qui dirigeix la partida i qui defineix una sèrie d'escenaris i planteja unes aventures i unes situacions que s'han d'anar resolent, i per tant hi ha d'haver una persona molt experta en aquesta mena de jocs. Val? Més endavant parlarem de jocs de rol que poden jugar-se sense aquesta persona que és qui els dirigeix, val? Però que són una minoria i que també estan aquí i que els hem posat a la llista perquè crec que val la pena comentar-los.
Doncs ens volia recomanar també The Fantasy Trip, que es va publicar el 1977 als Estats Units i es va fer popular perquè era molt barat.
M'agrada parlar de Fantasy Trip per un tema. Fantasy Trip va ser un joc que va tenir força èxit però que és relativament desconegut aquí a Europa. És un joc que la idea era competir amb el joc de referència en aquell moment de fantasia, que era Dungeons and Dragons, de l'editorial TSR. Resulta que no només existia l'editorial TSR als Estats Units de temes de jocs de rol, sinó que hi havia un altre que era Steve Jackson Games. Val? I aquest senyor va decidir treure més que un joc de rol, va començar traient una mecànica de joc de fantasia. Val? El primer joc de fantasia es deia Melee i consistia en una sèrie de personatges amb uns atributs físics i habilitats, val, que permetia que tu fessis una sèrie de combats. Val? Tot molt senzill, la idea era que tu poguessis desplegar aquest sistema de joc a dintre d'una sessió de rol de fantasia. Aquest senyor després ho va complementar amb una ampliació que es deia Wizard per la part de màgia, i després va dir, escolta'm, ja que tinc aquests dos sistemes, per què no monto el meu setting, el meu background de joc de rol, i va generar Fantasy Trip. Estem parlant del 1977, val, que això són aproximadament 3-4 anys després de que sortís Dungeons and Dragons. Ara el que s'ha fet ha sigut reeditar aquests jocs d'aquí. S'han reeditat a través de Kickstarter aquests dos jocs, el Melee i el Wizard i el Fantasy Trip, i ara s'estan traient ampliacions i escenaris. Jo crec que és força interessant perquè és un sistema molt lleugeret, fàcil de jugar i que, bueno, més que és perquè es conegui alguna cosa que no sigui el típic de Dungeons & Dragons.
Doncs ens queden poc menys de 5 minuts i encara ens queden 4 jocs, o sigui que ara anirem més apretat. Un altre dels jocs que ens recomanes és
L'Anillo Único. Aquí tornem a estar en una situació similar. L'Anillo Único és un joc que està basat en els treballs de Tolkien, val, i que va sortir arran de l'èxit de les pel·lícules de Peter Jackson, del Senyor dels Anells. La gràcia d'aquest joc és que, a diferència del que existia abans, que era el MERP, derivat d'un altre joc molt complicat de rol, que era el Rolemaster, aquest joc és un joc molt més narratiu, molt més tranquil, recull molt millor l'ambient que defineix a l'autor Tolkien, val? I per tant és un joc que, si t'agrada molt la literatura de Tolkien, no la fantasia, sinó és a dir, de fantasia, de jocs de fantasia de rol hi ha molta cosa, però si tu t'agrada molt el món de Tolkien i com estan treballats els personatges i el món, aquest és un joc que és ideal per jugar-lo.
I relacionat d'alguna manera amb la Terra Mitja també tenim Hardmaster, en què no, es diferencia, no?
No és Terra Mitja. Hardmaster, anem a veure, abans de parlar de Hardmaster m'agradaria parlar de un parell de diferències de jocs de rol.
Sí.
Hi ha jocs de rol que són molt narratius que són, abstrauen molt tot el que passa en el món del joc, i n'hi ha que són molt basats en simulació, és a dir, tu un personatge quan entra en una escena has de definir exactament què està fent, com ho fa, i una sèrie de taules que d'alguna manera et diuen què està passant. Hardmaster és d'aquest tipus de jocs que, si tu t'encanta dedicar mitja hora a fer, per exemple, una batalla, doncs aquest és el joc ideal per tu. És un joc que és relativament desconegut, però que el sistema de joc és supercomplicat, supercomplex, vale? I que per fanàtics del món de les simulacions és ideal. És també un joc de fantasia, eh? Està a meitat del món de fantasia, no és Terra Mitja, és un món inventat per l'autor, però que també diríem que és un món molt similar a l'edat mitjana medieval europea.
I pels amants de la temàtica d'acció tenim Fiasco, un joc inspirat en pel·lícules com Fargo o també Sangre Fàcil. En què consisteix?
Fargo és aquest tipus de joc que t'havia comentat abans, que el pots jugar sense un director de joc. És, la mecànica és molt senzilla. És un joc ràpid en el que es planteja una situació que acabarà malament sempre. És a dir, fiasco és aquesta paraula per definir algo que es fa amb molt bona intenció, que té molt bona pinta i que sabem tots que acabarà bé, però que al final acaba descarrilant i que acaba sent un desastre. Per tant, es defineix un escenari, es defineixen una sèrie de personatges, i aquests personatges, l'important és les relacions interpersonals que tenen entre ells. Val? I a partir d'aquestes relacions interpersonals es crea un conflicte, val, que acaba de generar la partida, que al final tu acabes passant bé perquè, bueno, te fas un fart de riure perquè és com una sitcom a la taula, a la taula del menjador, no?
I pels amants d'altres èpoques tenim Hill Folk Drama System, que està protagonitzat per clans de bàrbars, no?, durant l'edat de ferro.
Sí, sí, a veure, jo volia parlar d'aquest joc perquè l'important d'aquest joc és el sistema de funcionament. A diferència dels altres jocs de rol que estan basats en tirar molts daus i on hi ha una part de simulació important, aquest és un joc purament narratiu. Aquí es tiren pocs daus i és un joc definit per un senyor que es dedica a escriure novel·les, val? Que és en Robin DeLoe, i que, bueno, doncs ha fet un sistema ambientat en l'època aquesta dels bàrbars, en el que també s'explota molt les relacions interpersonals i una mica el conflicte interior dels personatges. Això és el que mou el joc, a diferència dels altres jocs de rol, que és més acabar tirant daus i enfrontant-te a París. Aquí t'enfrentes a reptes personals.
Doncs moltíssimes gràcies, Ricard, per desgranar-nos, per fer doncs aquestes propostes tan interessants, tan diferents, i per demostrar que tant els jocs de rol com també doncs els jocs de taula són molt diversos per a tots els públics, de totes les temàtiques, i una bona opció per a aquells que es volen doncs quedar a casa i passar una bona estona.
Correcte, és així mateix. Aquí teniu on triar i remenar, i si no teniu lògicament la botiga Snafu, on us pot aconsellar moltes més coses del que hem parlat aquí.
Doncs moltíssimes gràcies i bona entrada d'any.
Vinga, bona entrada d'any. Adéu-siau.
Al matí, amb Raquel García.